Matí amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel. Com estem?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de descobrir la nostra propera convidada. Ja dic que és convidada.
Convidada, ja ens hem avançat. Doncs res, una convidada també, com sempre, molt especial, una convidada que és una activista, jo diria, en tots els camps, una persona, aviam què dirà ella, jo crec, una persona revolucionària, una persona que ha anat a llocs, que ens explicarà, llocs càlids, a llocs que representen molt per tots nosaltres, i una persona, sobretot, compromesa amb la lluita social, no?
Una dona molt reivindicativa, una activista, podríem dir, i no des d'ara, sinó des de tota la vida, com descobrirem avui. Nosaltres el que fem, com sempre, és posar-nos en situació, perquè en setmanes anteriors li vam demanar a Carme Lamarca que ens recomanés algú de qui poder conèixer la seva alegria de viure. I aquesta va ser la seva resposta.
Sí, mira, sí, sí, jo volia recomanar la Tere Ibáñez, per exemple.
Ens recomanava la Tere Ibáñez perquè doncs, deia que era doncs, això, una dona activista sabadellenca, podríem dir que des de que tens ús de raó, no? Tere, bon dia, gairebé.
Bon dia. No sóc de Sabadell, sóc de Barcelona, però mira, bueno, ja...
Bueno, és el
nosaltres
que diem.
Nosaltres ja molts anys i nosaltres ja t'hem fet sabadellenca.
Deducció.
No m'importa.
Comencem pel principi, llavors. Vas néixer a Barcelona?
Sí.
A on?
A la meva casa. O sigui, vivíem davant del poble espanyol. Uh-huh. Eren unes cases barates que n'hi havia davant del poble espanyol, entre Montjuït i tot allò, i bueno, i allí, a la meva casa.
O sigui, a casa, no a l'hospital,
no,
a casa.
No, a casa.
Ostres, per la mare va tenir...
Sí, valenta.
Sí, sí.
I com recordes aquells primers anys d'infantesa,
sí, bueno,
quan eres petita?
Sí, bueno, era molt maco perquè, a més, era un carrer peatonal, com, i era, bueno, tota la gent era immigrant, n'hi havia de totes les ciutats, de totes les poblacions d'Espanya, en un carreró, mm-hmm, bueno, un nucli, no?, de cases barates, i no sé, molt maco, una vida molt, molt integrada, no?, dintre de tothom. Potser això va marcar una mica...
El teu tarannà posterior,
sí,
no?
Sí, sí, no? Mai l'ho he arribat a pensar, però ara que ho penso... Sí, sí.
I germans, germanes...
Sí, tinc tres germans, jo sóc la més gran.
La més gran.
La més gran, i en aquest barri vaig estar, bueno, hasta els 7 anys, 8 anys, que em vaig anar a viure a Bon Pastor.
Ah, val. I a l'escola anaves? Recordes?
A Barcelona, sí, anava a una escola de monges.
Home.
Sí, sí.
Sí?
Clar,
sí,
era
sí.
Habitual, no?, en aquella època,
sí,
també.
Sí, 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 però una escola de monges que n'hi havia allà a propet de la meva casa, a l'altre costat de la Gran Via, i ara no me'n recordo el nom de l'escola. Bé. A prop de la iglesia de la Puríssima Concepción, això sí que me'n recordo. Vaig fer la comunió i tot, bueno, jo...
Sí?
Sí, sí, sí.
I tens bon record de les monges o alguna...
Sí, 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 tinc molt record, perquè a més jo sempre he sigut molt bona nena. I m'aportava bastant bé, la veritat. I, bueno, no sé, no tinc mal record d'aquells anys que vaig passar a l'escola de Barcelona.
I amb els germans, què tal? Que tu eres la...
Bé, bueno, a la meva casa sempre, cada 7 anys, han vingut un nen.
Cada set?
Cada set, o sigui, era puntual, no sé per què.
7, 14, 21,
sí,
ostres!
Sí, els meus germans... Però a part, és que el meu fill va néixer 7 anys després del meu germà petit.
Sí, és
mira, molt
quina
curiós.
Casualitat,
això,
que curiós.
És molt curiós, sí.
Quasi és màgic,
és el número
això,
màgic,
eh?
Això és el que anava a dir. Vigileu, no? A la família, cada 7 anys ja espereu.
Sí, sí.
Un nou vingut.
Jo vaig trencar, la meva filla, vaig trencar el 7. Vaig arribar als 5 i mig, però bueno.
I ara començava a ser revolucionària.
Aquí, ja va trencar la tradició familiar. I explica'ls, perquè els pares a què es dedicaven?
El meu pare treballava a la Catalana de Gas i la meva mare era mestressa de casa, però bueno, collia punts de mitja. Uh-huh. Que jo me'n recordo, sí, perquè a més me'n recordo, que em posava sobre de la màquina, ja tenia com un catxarrito que es posava la mitja a dintre i ella en un d'allò anava cosint els punts de mitja.
Allò sí, ho havia vist curiós. Fer amb un ou.
I a pel·lícules.
Com...
Sí.
No, en un ou no, perquè l'ou té que
ser... Sí, amb l'ou,
no,
és veritat,
clar,
que no ho he vist.
Té que ser... no té que haver res a sota per poder entrar i sortir.
Ah, jo tinc el record d'això de l'àvia, que no sé què posava també amb la mitja. Posava,
sí,
així.
Però la meva mare collia punts de mitja a casa, perquè, bueno, llavors, clar, la...
S'aprofitaven, no?
El meu pare i tot, doncs no arribàvem. En el uh-huh. que era, vivíem en aquestes cases barates que us dic, vivíem en una casa, en dues habitacions, en tres habitacions, en la meva tia, els meus avis i els meus pares i jo. O sigui, era una casa petitoneta.
Bueno, plena de vida.
Plena de vida, això sí.
Això sí. Plena, I abans plena. També era molt habitual,
sí,
això, no?
Sí, sí,
a créixer amb tribu,
sí,
gairebé,
exacte,
no? Podríem
amb,
dir.
Amb els
la meva,
avis.
Sí, la meva àvia era Manyica, que era de Teruel.
Sí?
I el meu avi de València.
I el Teruel, sí, també existe, no?
També.
Cert, cert.
Sí.
I vas començar a treballar molt jove, no?
Molt.
A una fàbrica de camises.
Sí, no, a la fàbrica de camises ja va ser la segona. El primer treball que vaig trobar
aviam,
va ser
okay.
a la Verneda,
sí,
d'administrativa. Però és que, a més, jo flipo, perquè ara penso que jo tenia 14 anys.
Imagina't.
I, bueno, 14 o 15, jo diria que 14, que en aquell moment es podia ja començar
es
a treballar.
Es podia començar, és veritat.
Perquè
sí,
jo, a
sí,
més,
sí,
tinc
sí,
des
sí.
dels 14 anys que estic cotitzant. I jo flipo perquè em deixaven amb mi sol a l'oficina portant i fent el treball dels... O sigui, li pagava els sous als treballadors, feia comandes, feia no sé què. O sigui, va ser molt fort, no? O sigui, ara que ho penso, també.
Clar, sí, jo recordo això, bueno, que també, si és estudiant, investigant i parlant també amb els de casa, que inclús als 10 o 11 anys es començava. Abans no hi havia limitació, tu podies començar a treballar.
Sí, el que passa que en aquell llavors, en 10 o 11 anys, ja no t'asseguraven, diguem-ho així, no? Però sí, perquè el meu marit, bueno, va començar a treballar en 10 anys en una panaderia.
I allò d'administrativa, com ho recordes? T'agradava?
Ah, sí, m'encantava, sí.
Que anaves escrivint a màquina, també?
Sí, clar, escrivia a màquina, sí.
Aquelles màquines...
I, a més, posava els cèntims de que... O sigui, a mi els jefes me deixaven el divendres, que ells se n'anaven a la torre, a mi me deixaven el dissabte, amb 14 anys, omplint les nòmines en els sobres dels treballadors. I jo tenia
imagina't
que fer...
tan jove.
No, increïble.
Que eren
jo
aquells sobres...
Jo tenia que fer, si havien fet hores extres, el que descomptaven, el que no sé què. I jo no recordo que mai m'havessin pagat la bronca per...
Home, això
perquè ho
hagués
fet malament.
Potser eres molt responsable ja, no?
Sí,
i ho feies bé. I eres molt conscient. I ja de jove, això, de jove d'adolescent, et preocupaven els drets socials?
Bueno, això va començar,
quan
vaig arribar a Bon Pastor, vam arribar, bueno, jo tenia 8 anys, però quan vaig tindre 13, vaig conèixer el meu marit i el meu company, i llavors allí doncs, estàvem en un centre social, que ara seríem joves alternatius, que diríem, i allí va començar tota la meva trajectòria de fer coses radicals, com diríem ara, no?
La conscienciació,
era,
no?
Sí, perquè les coses radicals eren demanar un ambulatori pel barri, demanar un semàforo pel barri, fer manifestacions en aquest sentit, o sigui, vaig allà a començar a crear-me una mica la consciència.
La consciència, no? Clar, per drets tan bàsics que ara no costa d'imaginar.
Molt,
que realment
és que estem parlant, exacte, estem parlant d'una època que amb això no estem parlant d'edats, però estem parlant d'una època on...
En el 73, 74, que no fa tant de temps. A més, vull matisar una cosa, que per exemple, quan demanàvem el semàforo, perquè n'hi havia una cruïlla molt peligrosa, vam anar a parlar amb el responsable de qui sigui, de l'Ajuntament o de la Governació, el que sigui, i ens va dir que per posar un semàfor en aquella cruïlla es necessitaven 10 morts i que només n'hi havien hagut 8. no?
Bueno, imagina't.
Coses així que
quina no me'n recordo exactament, no?
No? Quina sensibilitat. I llavors un company nostre li va dir, ah, sí, doncs fiqui vostè el seu fill,
com
aviam ja. si vol que arribarem als morts, no?, per posar el semàforo. I bueno, i al final es va aconseguir el semàforo, uh-huh, l'ambulatori...
Allà lluitant,
sí,
no?
Tota lluitant, lluitant.
En un barri completament obrer.
Uh-huh. I de fet tu... crec que amb 15 anys ja et vas manifestar, no?, contra la dictadura de Franco, pot ser?
Sí, bueno, segur que estaria per allí, clar. Bueno, jo,
et feien por, les manifestacions?
Sí,
perquè, clar, aquella època, por, sí. Aquella època era...
Els grisos, sí,
sí, perquè sí. A més estava al Partit que... del Treball, bueno, en aquell moment era el PCI, i a mi m'ha donat molta por, la veritat, sempre he sigut molt poanera.
Però, i bueno, vas començar llavors de joveneta militant clandestinament en aquests partits i
més,
polítics i sindicats.
I fulls per
propaganda, no?
Propaganda pels portals,
els subtavetes amb la vietnamita. Sí, no, allà, sí.
I què et deien els pares?
Els pares no sabien quasi res, no? No sabien gaires coses. Però bueno, és que els meus pares tampoc no havien sigut... no han sigut mai ni de dretes ni res, al contrari, no? Però no han sigut mai activistes, no? Mai he vist a la meva casa aquesta activitat, no? Uh-huh. Llavors jo me'n recordo que la mare del Joaquín li deia a la meva mare, ui, aviam si poden treure els nens, bueno, que a veure si poden sacar a Joaquín de lo que és la todo esto de política, no? I la meva mare li deia, jo, pues si me descuido me mete a toda la familia en política, no? Va ser una cosa molt curiosa perquè mica en mica tant el meu pare com el meu germà doncs vam estar
tots allà
no clandestinament ni res, però bueno, que ja tenien, ja van a començar a tenir noció de lo que era tota la lluita, no, social que es portava en aquells moments.
I després d'aquestes feines, aquesta militància, què va passar amb la teva vida? Cap a on vas anar?
Ui, vaig anar cap a Badia. Sí, en aquella època van fer els pisos de Ciutat Badia.
Badia, exacte. Sí,
i,
sí,
bueno,
sí,
vam demanar un pis. Bueno, el Joaquín va sol·licitar el pis i ens ho van concedir i vam anar cap a Badia.
De Bon Pastor a Badia.
De Bon Pastor a Badia. I, bueno, ja Badia, pues, més de lo mateix. O sigui, va ser una època
de lluita,
preciosa, de lluita
constant.
Vaig casar amb 19 anys, o sigui que amb 19 anys estàvem allí, bueno, molt bé. Uns anys molt, molt macos i, a part, molt, molt reivindicatius. I...
Clar, amb 19 anys, et vas casar i, a més, amb una persona d'etnia gitana, no? Com ho van veure al principi, les famílies?
Bueno,
hi havia resistències o no?
Bueno, sí, una miqueta per part de totes dues, però, bueno, ho vam superar tot i, bueno, avui per avui és una passada perquè es pot conviure tranquil·lament, respetant sempre... tot de cada ètnia i cada cosa i no n'hi ha cap problema absolutament.
Perquè ara quan porteu junts?
Oh, ostres, pues clar, com 43 anys o 44, 43 ha fet ara.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Quasi tota una vida,
Sí, sí. Bueno, la vaig conèixer amb 13 anys, pues.
Amb 13 anys?
Amb 13 anys, sí.
I on us vau conèixer?
Allà a Bon Pastor.
A Bon Pastor.
A una festa, sí.
I com era? Com, si es recordes això, la primera mirada? On...
Bueno, sí, vam anar a una festa d'una amiga que celebrava el seu sant i, bueno, vaig anar allà i em va demanar per ballar i, bueno, i allí empezó todo.
¿Amor a primera vista
o
amor revolucionario?
No, amor revolucionario, jo crec. Sí, a primera vista no, però mica en mica vaig anar a conèixer el seu caràcter, la seva personalitat i la veritat és que va ser molt mica en mica, sí, molt maco.
Moreno?
Sí. Bueno, no sembla gitano, tothom diu que sembla més gitana jo, no sé per què, però sí, no és el típico, no.
Molt
boníssim.
Bé, molt bé.
I quan va ser que decidiu doncs, venir cap aquí, cap a Sabadell? A quin any?
Pues perquè de Badia, bueno, van tindre el nen i llavors tenien que portar-lo a la guarderia aquí, a Badia encara estaven reivindicant guarderies i escoles i de tot. I
allà on anava la Tere anava reivindicant.
Anava reivindicant, eh?
Sí.
Allò que anava a dir una paraula, sempre tocando no... les narices.
Sí. Que llavors, tant el Joaquín com jo teníem el treball aquí a Sabadell. I el nen el portàvem a la guarderia aquí a Sabadell. Llavors vam decidir, doncs, vins aquí a viure.
De què treballàveu aquí?
El Joaquín a la hidroelèctrica i jo a Telefònica, carrer Indústria. Llavors vam decidir, doncs, buscar aquí un habitatge.
Clar, Telefònica, això recordes, clar, quan només hi havia una companyia. Clar, Telefònica,
i
només...
Tant,
totalment, el monopoli, sí.
Monopoli, Telefònica, sí. Sí.
I com recordes aquells primers... A quina dècada estem parlant ja?
Als 90. Bueno, no, als 85. Als 85 vaig arribar aquí a Sabadell.
arriba... com era la ciutat i quines lluites vas veure que calia també reivindicar, no?, en aquella... aquella era, que a finals dels 80.
Sí, us dic la veritat, aquí a Sabadell ens va costar entrar políticament. O sigui, va ser molt, molt estrany, no? No ens ho imaginàvem, perquè Sabadell sempre havia sigut la cuna, no?, de tot. Teníem l'alcalde comunista i...
És veritat.
I tot, i nosaltres no trobàvem el nostre forat allí. No en teníem, perquè no ho fèiem, no? No trobàvem el caliu que necessitàvem com a... Llavors, jo també era delegada sindical, estava telefònica, i era delegada sindical del sindicat de la CESUD, que bueno, es va dissoldre en un moment, però nosaltres a Telefònica es vam quedar, i bueno, vam fer el SAT, i jo era delegada sindical. O sigui que aquí a la ciutat no es reivindicava, però a Telefònica sí. Jo seguia la meva lluita, no?
Home, és que arribes a una època que, esclar, tu vens del Partit dels Treballadors.
Del treball, sí.
Del treball. Clar, això era l'esquerra de l'esquerra.
Sí.
Clar, llavors aquí d'alguna manera...
Sí, bueno, sí, la CESUD es va més, crear... Sí, bueno, va ser una correa de transmissió, si vulguem dir-ho, de la CESUD, no? La CESUD. I quan es va el Partit del Treball es va dissoldre, la CESU també es va dissoldre, però nosaltres a Telefònica vam dir que no es volíem dissoldre, perquè teníem una força bastant important dintre del que era Barcelona i província, i llavors ens vam quedar com a sindicat.
I el món sindical com t'hi acostes? O sigui, com...
Allí, a partir del Partit del Treball, no? Teníem camarades a dintre i... I llavors, sí.
Feia temps que no sentia aquesta
camarades,
paraula.
Camarades, jo també ho he pensat. Dic, ostres, fa molt de temps que no l'escolto. Sí, clar, el llenguatge, sí, sí, no? Sí. Les paraules.
Bueno, després sortiran més. Parlarem més de camarades més endavant. Sí, no? Perquè llavors tota la història la portarà cap a...
Cap a on la portarà?
Cap a on la portaré.
A veure.
Sorprèn-me.
No, cap a terres de mar càlides, cap a camarades.
Perquè a finals cap a finals dels 90, no?
Sí.
És quan vas crear el Casal Cubà de Sabadell.
Veus, camarades. Sí.
Com és això? Com que ho vas decidir?
Pues mira, vam anar al 95, el Joaquín i jo vam anar a Cuba, al viatge, i llavors ens vam dir, bueno, anem a Cuba, però estarem 15 dies d'hotel, i 15 dies vivint amb la gent, com podem. I jo li deia al Joaquín, ai, madre mía, però si...
Clar, vas veure el bloqueig i vas dir...
Jo vaig dir, però vete a saber lo que nos encontramos. Da igual, como muy malo que vamos a vivir. Pues como ellos, bueno, a la aventura, ¿no?
Això el primer cop que hi va anar,
sí,
o sigui, va anar tu i ell.
Sí,
com a viatge, diguéssim,
de plaer. Sí, sí.
Pa, home, això
vam
és curiós.
Vam estar una setmana a La Habana i una setmana a Varadero, i clar, jo a La Habana buscant revolucionaris i no trobava, i clar, allí no, la gent no va amb la bandera a la mà ni anava, no? Sinó que vam veure els carrers sense cotxes, no n'hi havia quasi ningú restaurant, o sigui, tot molt així. I jo pensava, mare meva, quan anem fora de La Habana jo no sé el que trobarem, no? I bueno, vam anar a Varadero una altra setmana, i a la platxeta, i de cop i volta ens n'anem cap a l'interior. Llavors, la gent de Varadero ens deia que estàvem bojos, no? Que d'alguna manera no sabríem el que anàvem a trobar. I, bueno, com tots dos estem una mica bojos, doncs allà que vam anar.
Vam veure uns turistes atípics, no?
Sí,
per aquella època.
Sí. Clar. I vam estar dormint a casa d'un company que vam trobar pel carrer. Ens va dir que ens oferia la seva casa. Nosaltres vam dir, doncs vam per allà. I vam arribar a Hawaii Grande, i més concret a un poblet que es diu Torriente, que és com si fos, jo què sé, castellà, però a lo pobre, o sigui... I, bueno, ens vam enamorar dels cubans, de Cuba, de la seva revolució i de tot.
I et vas implicar moltíssim repartint l'ajuda, no, allà?
Dir, exactament, i quan vam arribar aquí vam dir, no, tenim que muntar algú perquè n'hi ha molta gent que li fa falta moltes coses.
I allà, a Cuba, també, no? En una zona camperola, em sembla que vau ajudar. Què us va passar?
Sí, bueno, allà és quan vam
repartint
fer...
Repartint també,
vam
no?
Començar... Sí, bueno, allà en aquell moment, aquella vegada vam portar coses per material escolar i vam portar coses...
D'aquí cap allà.
D'aquí cap allà. Si nosaltres anàvem carregats, que ens havien dit que faltava coses de sanitat, bueno, vam portar lo típic, no? Aspirines, no sé què, i després molt material escolar, no? I allí vam estar repartint entre la gent i, bueno, una cosa inolvidable, no? Algú...
I, de fet, cada vegada que ve la filla del Che Guevara, la Leida, em sembla que ve a dormir a casa teva,
sí,
no? Explica'ns això, com
vau
començar, doncs, aquesta relació.
Pues res, que a Leida no li agrada anar als hotels i sempre diu que prefereix estar en casa de la gent, no?, de nosaltres, i, bueno... I com coneixíem a un company que també va dormir a casa d'ell a Barcelona, ens va dir, bueno, pues ves a casa de Joaquín i Tere, que estaràs bé. I rara, hi va vindre a casa i molt guai, molt...
I quines pel·lis et fa veure?
Ah, això t'ho has explicat,
Nosaltres tenim les nostres fonts, Tere.
Cuenta.
Mare meva. No, a ella li agrada les pel·lícules de Chin Chang. És increïble, no?
Colet.
Però és que, a més, és una persona molt propera, i parlant ella és una passada, perquè és que com sap tantes coses i ha vingut, bueno, com està a tantes parts del món i sap, buah, jo... Uh-huh.
Jo no puc resistir a preguntar i del seu pare què deia, parlava del comandante, bueno, Che Guevara, presente.
Clar, no, aviam, ella... És que, clar, però des de ben petita, clar, ella, quan el seu pare va desaparèixer, ella quasi no el va conèixer, pràcticament.
Era molt petita, clar.
Exactament, i ella més parlava quasi de Fidel, no? O sigui,
de Fidel.
El que està, clar, sí, perquè per ella era el seu tio, no? Ella l'estimava molt. O sigui, jo vaig saber, o me vaig assabentar que algú passava a Cuba en un e-mail d'ella.
Ostres.
Perquè ella sempre és molt cachonda i sempre te posa coses molt...
Molt alegres.
Molt alegres, no? Quan t'escriu, que ens escrivim tonteries. I un dia me va escriure un e-mail i li vaig dir, ostres, digo, Ale, ya te pasa algo, te veo... No, un familiar mío que està grave, però clar, no em va dir res. I al cap de temps, quan va sortir, vaig pensar que això era el que li passava, no?
Que formes anar...
Molt,
és el que parlàvem, no? Això dèiem, lo de camarada, no? Camarada Fidel.
Uh-huh. Sí, sí.
Que el vas veure, no? També,
sí,
de prop.
Sí, vaig estar en una convenció de solidaritat mundial, i a la clausura va vindre i va estar 2 hores parlant, i jo no me vaig ni donar compte de que havien passat 2 hores.
Imagina't.
O sigui, era una cosa tan propera, tan normal, tan... O sigui, és que jo he parlat amb el viceministre, en el vicepresident de Cuba, per telèfon des de Sabadell, li trucava a la seva secretària i li deia, hola, soy la Tere de Sabadell. I em posava en ell.
Déu-n'hi-do.
I era el Gallego Fernández. I jo deia, mira, igual que aquí, o sigui, tu truques aquí i te poses en... No sé qui, és que... O sigui, no té ni comparació, o sigui...
Aquí això és impossible, eh?
I el consulat d'aquí, de Cuba, que són gent totalment propera, molt accessibles. Gent normal i corrent. I és una cosa que sempre m'ha flipat, no? Que segur que n'hi ha algun borde por ahí, segur,
No, sempre hi ha
algú. Sempre n'hi ha, evidentment.
Segur.
Però això, totes aquestes experiències és el que et van portar, doncs, a criar el Casal Cuba a la nostra ciutat.
Sí.
I tenim algú que no es perdia mai cap dijous la cita al carrer Sant Antoni, on hi havia la casa. Qui penses que és?
Ostres, doncs...
Ara posa'n un compromís,
això,
no?
Vinga, sí, és un atracament, eh?
Vinga, Irina Aznar, bon dia!
Ai! Hola, bon dia.
A veure,
hola, Tere, carinyo.
Hola, carinyo.
Expliqueu-nos la vostra relació, no? Entre totes dues. Irina.
Mira, yo creo que fue amor a primera vista y poquito a poquito, como le pasó con el Joaquín, ¿eh? Yo llegué aquí a Sabadell, casada con un catalán, por el amor de un catalán, y fue curioso porque buscando una fotocopia llegué sin querer, equivocada, me dieron la dirección, o yo entendí equivocadamente la dirección, y llegué a la biblioteca Badía. Y ahí encontré un cubano, escuché la música de fondo cubana con Pai Segundo,
¿sí?
Y digo al dueño, uy, mira, tienes música cubana y tal, dice, es que aquí trabaja un cubano, y es el Adel, muy también... Un cubano muy progre y muy amante de la ciudad de Sabadell, con muchos años aquí también, y fue quien me dio las señas para llegar al Casal de Cuba, que llevaba poco tiempo de fundado, y gracias a la de él llegué yo al Casal de Cuba y conocí a un montón de cubanos enamorados de su país y a un montón de catalanes también amantes de Cuba. Y entre ellos estaba la Tere y el Joaquín, los fundadores del Casal, y quedé prendida, que le dije a mi marido, si tú no quieres venir los jueves, no pasa nada, pero yo iré seguro. Cada jueves estaba allí y era un encuentro que era vital, salías vital, y que aún extrañamos, porque ahora ya los contactos son más espaciados, ya tenemos muchas responsabilidades y otras vidas paralelas, pero seguimos haciendo cosas en el Casal y siempre es enriquecedor encontrarnos, hablar, hacer por Cuba, por la ciudad, es bonito. Y este es el primer encuentro que tuve con la Tere y Joaquín, y a partir de ahí, pues, ha sido una lucha, ha sido una lucha por Cuba. Son amantes, y ya lo dijeron ellos, quedaron prendidos en su primer viaje de Cuba y de las necesidades que teníamos como país de tercer mundo que somos. Es un país que lo da todo, pero con muchas carencias. Aquel entonces estaba sumido en un periodo especial muy duro y que había muchísimas carencias. Y desde aquí, todo lo que hacíamos era un poco para recaudar fondos y poder hacer los envíos que hacíamos de material escolar, de cuando cerraban textiles aquí en la ciudad, nos llamaban para el hogar de impedido físico que se hizo en esa ciudad que a ellos les encanta, que es Hawái Grande, y se hizo un hogar para impedidos físicos o para niños con discapacidad, que no solo era para la provincia de Matanzas, sino para provincias también aledañas. Necesitaban, claro, material, necesitaban sábanas, necesitaron camillas, y gracias también a los textiles de aquí de la ciudad, al Partaulí, a tantas personas,
a la Alianza, ¿te acuerdas cuando llevamos Alianza, camas, quirófanos?
Hasta la tienda, la zapatería.
La zapatería. Vos,
tantas personas que nos ayudaron con tu granito de arena que llegamos a hacer un gran proyecto. Y hasta ahora voluntarias de muchísimos amantes de Cuba que fueron allí, donaron días de vacaciones para terminar el hogar de impedido físico. O sea, ha sido siempre una experiencia muy bonita la que tenemos, ¿no?
Sí, genial.
No solo desde los envíos, sino también desde los proyectos de sensibilización, las charlas, no solo con Aleida, sino con otros tantísimos cubanos y de aquí, catalanes, también abiertos a explicar su realidad con Cuba. Porque a veces desconocimiento hace mellas, ¿no? Y en la tele, más que informarnos, muchas veces nos desinforman de situaciones en Cuba que no son reales. Y está bien ese contacto con la ciudad para poder explicar un poco. Y ahí siempre han estado la Tere, Joaquín y 20.000 compañeros más portando la banderola, ¿no?
Se lo ha explicado perfectamente.
Sí, no, perfecta. Además,
muy bien, Irina.
Sí, tienes
no,
una...
Si me dejas, no seguimos el programa,
Carlos. No. T'hem de deixar perquè tenim encara moltes més coses per avançar, perquè, clar, la Tere, com doncs és una dona tan activa que ha impulsat tantes coses, tenim encara que saludar molta més gent, però moltíssimes gràcies, Irina, per explicar-te també i per compartir, per fer doncs aquesta petita sorpresa a la Tere. Que vagi molt bé, bon dia.
Un beso, bon dia.
Gràcies.
Adéu.
Clar, ara ens explicava, no?, tot sí. Això, que ara potser no hi ha tanta activitat al casal, potser sí. És a...
Bueno, és que arriba un moment en què Cuba, mica en mica, va sortint. O sigui, no per l'ajuda del bloqueig, perquè és que encara estan allà patint-lo, però, bueno, Cuba està fent lo increïble per poder tirar cap endavant moltíssimes coses. El turisme ha ajudat, el turisme ha entrat moltes divises, però des dels Estats Units pues, estan posant moltes trabanquetes. Bueno, com sempre, i a tots els països que pot ficar la pota, pues, allí va ell. Llavors, nosaltres, Cuba arriba un moment en què diu que ja no necessita tanta solidaritat econòmica com solidaritat política. Llavors, nosaltres el que intentem és fer arribar la realitat de Cuba, que aquí no explica ni per casualitat, intentem fer-la arribar a Sabadell. Igual que molts casals que estan a moltes poblacions, i fem arribar, i per això nosaltres ara la cosa de dir pues no enviem ja això ni enviem mai l'altre, sinó que és un altre recorregut dintre del casal.
No m'ha fet això una miqueta amb el bon sentit, que semblava també una parenta de Fidel, eh? També li agrada enraonar, eh?
Ah, molt, molt, una companya molt sí, xerradora, oi? I a més també molt d'esquerres i una persona molt implicada políticament.
Molt potent, i una veu preciosa.
I
això
també, de... sí.
Parlen molt els cubans?
I tant.
Sí, o sigui, que això és un...
Sí, és que a mi em diuen, ah, és que en Cuba no dejan hablar. Digo, no, joe, pues menos mal.
Sort que perquè no, arribes, sort que no.
Sort que no, perquè és que a més igual t'estan dient una cosa que t'estan... O sigui, tu no estàs amb la gent ni dient, ja t'ho deia abans, no? Tu no vas amb la gent dels partits comunistes tant pel carrer, no, tu parles amb tothom. I tothom té les seves creences, les seves coses, però la majoria de la gent parla tranquil·lament, no hi ha ningú problema. Que no sé, però me'n recordo que la gent deia, és que no els deixen anar, però menys mal.
Sort que no.
Perquè nosaltres allí ens xerrem fins a les tantes a totes hores estem parlant amb tothom i és molt enriquidor, molt maco.
I la música i tota
la
manera.
I la música, bueno.
Sí, no? Mira, ara que dius la, de la música, Tere, escolta això.
La música. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera,
Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma.
Quina veu, la de Compay Segundo, que et fa pensar?
Mira, quan em veu demanar alguna cançó, no sabia si aquesta o la del Comandante, la del Che Guevara, perquè també és una cançó que m'encanta. Però aquesta cançó, quan anàvem nosaltres a sortir de Cuba a agafar l'avió, n'hi havia un trio en aquella hora, que era un d'allòs, com se diu, un aeroport molt petitet, molt cutrillo, i un trio passava cantant. Van cantar aquesta cançó i em vaig posar a plorar. Era la primera vegada que me n'anava d'un país plorant. Llavors, aquesta cançó sempre se m'ha quedat.
Aquelles molt, imatges, no?, sí, que queden gravades molt, a la retina, exactament, i que quan escoltes potser aquella música, exactament, tornes, sí, a fer el viatge en el temps, sí, sí, i a recordar, sí, aquell molt, moment. Molt, que màgic. Sí, sí. Hem d'avançar perquè és el que, sí, deia. Sí. Tens una vida tan activa. Vas ser fundadora de la Festa de la Diversitat. Explica'ns això.
Sí, bueno, res, doncs... Pues,
enamorada, no?, des del teu, sí, barri, ja, a Montjuïc, no?, amb aquí carrer ple de vida, no?, de contrast.
Pues res, aquí a la Festa de la Diversitat va ser quan els andalusos de l'ultradreta que van estar, van haver agressions a la plaça Espanya i tot allò. Llavors, bueno, ja estàvem en el casal de Cuba, uh-huh, i ja coneixíem...
Quins anys parlem, més o menys?
Ostres, pues ara no me'n recordo quin any va ser, però...
En els 90?
Potser... O... Sí, sí, no? Sí, sí, potser el 2000,
el 2000
i poc.
Començaments, eh? Del...
2000, sí, i poc, sí, seria, sí, 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 no? Uh-huh. Llavors aquells aldarulls van, bueno, ja estaven ficats en, com a casal de Cuba dintre de lo que era la, el tangit polític i associatiu de la, uh-huh, ciutat. Bueno, més bé associatiu que polític. No havíem estat en ningú partit en aquella vora ni res. I des de la plaça Espanya, la gent de les Bruixes del Nord, la gent de l'Associació de Veïns de Torreguitar, ens van quedar per una reunió, pues, per fer la Festa de la Diversitat. I bueno, ens va encantar el projecte i ens vam ficar en ell de potes. Uh-huh. I van ser uns anys boníssims fent la Festa de la Diversitat, que mica en mica van agafant tarannà, i bueno, molt maco, molt maco.
No, a més, Sabadell, que és una ciutat molt diversa.
Molt,
hi ha molt
diversa. Molt
tenim
diversa.
Gent de tot arreu, no? De,
molt,
de tot,
molt,
tant
molt.
De Cuba com de...
De tots els països africans, àrabs,
tot, sí,
vull,
sí, dir que és...
Sí, a mi m'encanta, i a més tinc que, bueno, us explico una cosa petita, perquè a més també m'ha marcat molt, i és que vam anar a la marxa dels immigrants en contra de la llei d'estrangeria, també, sí, fa uns 10 anys. Uh-huh. Vam estar convivint 2 setmanes en... O sigui, bueno, molts no, perquè, bueno, anirien a lo millor uns 50 companys de totes les nacionalitats, de totes les creències, o sigui, vam estar en gent... Bueno, i va ser una experiència preciosa, una de les més maques de la meva vida, estar menjant, estant allí, fent de tot, ells caminant, nosaltres anàvem en una autocaravana que tenim, que fa 25 anys que la tenim.
Déu-n'hi-do.
I nosaltres portàvem motxilles, els estris de cuina, com a casal de Cuba, que vam agafar tot allò de Cuba i ens vam anar...
Amb la casa sobre rodes, no?, i ajudant i col·laborant i acompanyant les marxes brutals, no?
Sí, molt, molt.
Doncs mira, tenim algú que segur que se'n recorda. Carlos García, bon dia.
Hola, Tere, bon dia.
Hola. Os mato los dos.
A ver, Carlos, explica'ns també, no?, com vas conèixer a la Tere, perquè em sembla que repartia, no?
Ja, fa 10 anys. Doncs pues mira, jo volia compartir la manera com he conegut a la Tere.
Llavors... Explica-ho, perquè és preciosa, va. Explica-ho.
So fa... Puc dir-ho, Tere?
Sí.
Tens permís de la Tere.
Fa 10 anys que em vam convidar a participar d'una marxa per la llei d'estrangeria, que volíem modificar en detriment dels immigrants.
Perquè tu ets colombià.
Jo soc colombià, clar. Vale. Llavors, la marxa va sortir de Barcelona fins a Madrid en el 2009, més o menys, en setembre. Uh-huh. So, a Sabadell hi havia una delegació important de marxants immigrants i també d'aquí, no? So, el punt de sortida era des de Plaça d'Espanya a Sabadell. So, i en aquest lloc hi havia una noia molt maca donant clavels a tots els marxants.
I la Carme Lamarca també.
I la Carme Lamarca també, però em recordo més de tu. So, i em va semblar un detall molt bonic, aunque també pensava, clar, els manxants que serien més útils per nosaltres, altres elements com aigua, menjar, no, aquestes coses, i pensava, bueno, aquesta bolla en el bon sentit, què fa donant clavels a la gent? So, i anys després li explico aquesta anècdota, Tere, jo em recordo quan t'he conegut, i clar, i aquesta pues, li va causar poca gràcia.
Boníssim, eh?
Sí, repartint clavells,
recordes, eh? Repartint clavells, tu te'n recordes d'aquell moment, sí?
Vermell,
com et va sortir? Sí, com et va sortir la idea?
Pues no sé si vaig ser jo, la Carme Lamarca. Una de les dues vam decidir, no me'n recordo, vam decidir portar clavells per donar-li. I per donar als companys que venien de Terrassa, em va semblar molt bé, i no sé, i després quan el Carlos em va dir això em pixava de riure, perquè...
Déu-n'hi-do.
Que poètic.
Vaig pensar...
I quina relació teniu? O sigui, encara amb el Carlos, no? Sí, teniu relació?
Sí, 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 bueno, una... amb molta gent d'immigrants que vam anar a la marxa tenim relació. En Carlos molt concretament, perquè viu aquí a Sabadell des de fa 10 anys, i bueno, sí, tenim molt, molt bona amistat.
Doncs moltíssimes gràcies, Carlos, per contribuir i per participar avui a l'entrevista. Una abraçada molt forta.
A vosaltres, Tere.
Un beso, cariño.
Adéu.
Adéu.
És que li anava a dir, no hi ha hagut temps, perquè ara quan va una Cuba, sí. Clar, la Carme em va portar una gorra d'aquelles.
Ah, del Che. Del Che, de l'Estrella.
De l'Estrella. I amb el Carlos n'hi va portar una altra.
Ah, sí?
Sí, em va portar, sí, ara recordava això, que el Carlos, sí, ens coneixem. Sí, 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 sí. Sí. Doncs sí, sí. La gorra de l'Estrella. No, sí, sí.
Ja. Ah, sí, clar, ja s'ha tornat una icona, no?
Una icona,
també,
sí.
En un producte també, moltes exacte. Vegades, no? Sí, sí. De màrqueting també, lamentablement.
Sí, sí, hi ha una iconografia.
El Che ja ho deia, a més ells no cobren per res. Si volguessin els fills del Che serien milionaris.
Imagina't.
I no tenen ningú, o sigui, no volen res de... Ella l'únic que diu i l'únic que no volen és que estigui, jo què sé, sobre... que portin tabac o coses, jo què sé, matèries que... o coses que elles creguin que és
que són nocives per la salut o per
contraris
als
ideals i tot, no? Però normalment un dia li van preguntar a una xerrada nostra i què te parece que hayan camisetas con...
la foto famosa.
I ella va dir, ui, mi padre estaría muy contento de ver una camiseta en el cuerpo de gente que está luchando, ¿no? Sí.
Fem una aturada musical i continuem el viatge.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tú...
Clar, també un altre dels temes que has escollit molt combatiu. Presenta'ns qui canta i per què has triat aquest tema.
Ui, perquè cada vegada que el sento se m'assalten les llàgrimes, m'agafa alguna cosa, no? Bueno, sí, és, no sé, com sempre l'escoltem a llocs molt... Bueno, jo crec que la primera vegada que el vaig escoltar, imagina't, crec que deu ser més antiga, va ser a la marxa dels immigrants i no sé on... I... Sí, sí, se m'ha quedat molt, molt grave i cada vegada que la sento m'agrada molt, no? Perquè crec que és el que... la finalitat, no? De dir, bueno, és que potser n'hi haurà algun dia que al final estigui això bé, no? Per almenys estic posant jo el meu... granet de sorra, però és una cançó molt, molt maca.
Habrá un dia en que todos a levantar la vista, no?
Sí,
bueno,
sí.
Gran la Burdeta, també, que els va enviar todos a la mierda, no? Pues ja està bien, estamos hasta las... I aquí sempre han sido los mismos, allà al Parlament, no?
Una persona coherent, una persona... Sí. Quan m'entrava me va encantar, sí, sí. I molt bé, és una cançó que m'agrada molt, molt.
Que acaba molt amb el teu activisme, que per cert hi ha una persona que et coneix molt bé en aquesta vessant, que és la Júlia García, de les Bruixes del Nord. Júlia, bon dia!
Hola, guapas, hola, Tere.
Hola, cariño. Vaya tela, ningú no m'havia dit nada.
Home, aquí, els secrets, aquí, si no la màgia, si no la màgia de la ràdio. Expliqueu-nos la vostra relació, Júlia, amb la Tere. I també què et crida l'atenció d'ella i del seu, no?, de la seva vessant així tan compromesa.
Sí, sí.
Nosaltres ens vam conèixer al carrer. Oi que sí, Tere?
Sí.
Els carrers eren sempre nostres.
I tant.
I allà ens vam conèixer. Però vam compartir molt, molt estretament una història que va ser la Festa de la Diversitat a Sabadell, carrer de les agressions feixistes que van haver-hi cap a l'any 2002-2003.
Ah, mira, veus, si estaven dient i no sabíem. Exactament.
Van decidir que, bueno, que els carrers estaven apoderant-se de feixistes i de nazis, i nosaltres vam crear i vam fer possible, crec, el fet, amb la Tere, evidentment, al cap, perquè sin ella segur que això no hagués funcionat.
Bueno, al costadet, al costadet.
Formàvem un bon grup de gent lluitadora, com és ella, i treballadora, i vam conquerir una altra vegada els carrers. Volíem conquerir la plaça Espanya, que estava presa pel feixisme, i la vam conquerir. I vam conquerir-la posant allà la gent al carrer, no? I fent cadetes, i fent... interactuant amb la gent i donant la cultura que no té aquesta gent. Per això fa el que fa. I un puntal d'aquesta festa va ser sempre, i ha sigut sempre la Tere, com en moltes altres històries, evidentment. I bueno, i és un plaer immens el poder compartir aquest momentet d'ella i el estar aquí amb ella, evidentment.
Ay, gracias, Julia, pero aparte también me acuerdo que íbamos a las manifestaciones, yo que sé, cuando era el 20N o cuando era el, yo que sé, que celebrábamos o que reivindicábamos, iba el Casal de Cuba, las brujas, la gente de Torre Guitar y los jóvenes de ahora, sí, de Can Campa Blanca. Éramos los únicos que salíamos a la calle.
Estábamos,
¿no?
Allá. Sí, estábamos allá al carrer Britas, van ser sí. Los pioners y los primers que ens posaven i els abanderats una mica de tota aquesta lluita, perquè pensàvem que s'havia de conquerir l'espai així, al carrer. I bueno, nosaltres ho teníem clar, i la Tere com a lluitadora, això ho tenia i ho té claríssim. Per això continuem on continuem, oi que sí, Tere?
I tant. I lo que nos queda, creo. Sí,
clar, perquè això vol dir que encara no queda mai molta lluita, que no s'acaba mai. Sí, no, que hem de reivindicar els nostres drets, evidentment.
Clar. No hem de deixar que s'empoderin aquesta gent que està prenent espais que no són seus.
Aquí estem nosaltres.
No haurien de ser seus mai. I per això, aquí estem nosaltres. Aquí estàs tu, Tere, i aquí estic jo, i aquí està la gent que s'envolta, que sabem que són gent lluitadora.
Doncs, Júlia, moltíssimes gràcies per participar, també.
Un beso.
Moltes gràcies per comptar amb mi. Ha sigut tot un plaer posar el meu granet de sorra en aquesta història amb la Tere de pel mig, perquè per mi és una persona molt especial, una persona lluitadora, feminista, antifeixista...
Anda, que lo dice, mira, otra igual.
Per això ho pot dir, per això ho pot dir.
Eso,
moltíssimes gràcies.
Ja, moltes gràcies.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel...
Tere, i clar, no podíem acabar aquesta secció sense parlar dels iaioflautes, no? Aquests, activistes també de la tercera edat que sortiu cada cop que és necessari també per reivindicar no només els vostres drets, sinó els de les generacions més joves.
Sí, sí, després del 15M... ens vam juntar un grup de persones, iaios, quasi tots, i llavors allí vam crear el grup de iaioflautes d'aquí de Sabadell. I sí, sortim amb tot el que podem. I, bueno, i allí estem, i és amb problemes, perquè n'hi ha avis que cuiden nets, avis que li fa mal una pota, que li fa mal un braç, que estem... O sigui, és difícil, però, bueno, allí estem els que podem.
Capaç. Més o menys, al nucli dur, quantes persones formen part del nucli dur?
Al nucli dur som unes 20 persones. Unes 20 persones.
Que passa que ara ja amb això dels que deies ja s'hauria d'estar permanentment vivint al carrer. Perquè és clar, és que no,
és una cosa que sempre penso, si fos per totes les injustícies cada dia no sortiríem de casa, o sigui, no sortiríem del carrer.
El carrer ja plantats allà.
Però ja us dic que és difícil, sembla que una mica s'ha deixat enrere, no? Tot el de... No la lluita social, però sí que sembla que d'alguna manera costa més ara sortir de casa, encara que sigui el moment en què tenim que sortir més. No? És una mica paradoxal.
Contradictori,
però,
no?
Sí, però està passant. Perquè, per exemple, els primers dilluns de cada mes estem reivindicant les pensions i trobem que n'hi ha molt poca gent. I no n'hi ha manera de que la gent d'alguna vegada es doni compte del problema que és les pensions.
Un problema fonamental.
És que és molt important.
Mm. Els dilluns a on recorda-ho?
Sí, a la plaça de l'Ajuntament. Estem allà a l'Ajuntament a les 6 de la tarda i estem el primer dilluns de cada mes. Allà estem, però no els hi ha jo flauta sols. Està també altres entitats, està comissions, està UGT, i està en l'associació de veïns, i tot el que podem, però encara tenim que arribar més. Bueno, ojalá poguessin ser com a Bilbao, però com això no pot ser, per lo menos que n'hi hagi una representació una mica potent, no? Perquè és una pena i no ens adonarem, i els nostres fills no se'n adonaran, hasta que al moment de cobrar es vegin en què viuran. O sigui, és un problema molt gordo.
Llavors vindran els de Cuba ajudants, eh?
Bueno.
Sí, no, amb el bon sentit haurem de demanar, al final haurem de demanar ajut també amb els...
Bueno, és que no sé com passarà, perquè és que no és només a Espanya.
És a tot arreu.
És a tot arreu, és un problema.
Sí. O sigui, el problema que és a Europa, que volen portar-lo ara a l'estat espanyol, no?
El problema és que cada cop hi ha més gent més gran, no?
No, també. El problema no és aquest. El problema és que no volen pujar sous, no volen pagar qui té que pagar.
Els contractes,
Els joves que no aconsegueixen contractes estables.
60.000 milions als bancs, els bancs no ho tornen, o sigui, no és problema de que som més gent gran, aquest no és el problema. El problema és que volen fer pensions privades i que tothom se pagui, que ens podrem pagar res, perquè si a sobre tens sous baixos, què vols? Ficar al banc. Si és que són dos duros, si és que no té ningú sentit el que pretenen fer. I com no estiguem al carrer, doncs ens ho colaran. Com ens han colat tantes coses.
Tot tipus de treball, inclús els especialitzats, els senzills, tots són contractes precaris, escombraries, que pràcticament no et dona ni pel lloguer. El lloguer va pujant.
No, clar,
va pujant el lloguer. Quasi un lloguer ja pràcticament, vull dir, és quasi com un sou.
Sí, i tant.
És un sou.
Totalment, no?
Sí.
Doncs per això. Per això necessitem més Teres Ibáñez,
més Teres, no?
A peu de carrer, lluitant per diferents, lluites, no només una, que hi ha
totes les lluites.
Molts problemes, encara a dia d'avui.
Sí, tenim aquí, jo veig aquí una carteta, una noteta.
Tenim una nota.
Una nota,
veiem. Algú que també volia col·laborar i ens ha escrit una nota, tres cartes. Tres cartes, mira.
Ai, que conec la lletra.
I a mà, a mà.
Coneixes la lletra? Qui creus que és?
El Joaquín.
Molt bé, doncs el Joaquín,
que ens ha ajudat
molt també, igual que el Pau Durant, doncs amb totes aquestes sorpreses que avui t'hem fet, al final de la seva carta ens diu: nota personal, como compañero, camarada...
Torna a començar.
Que això ho he de dir bé.
És que està emocionada la Raquel.
Como compañero, camarada, amigo, padre, amante, te quiero, mi amor. Amb això jo crec que ja podem posar punt i final a la secció d'avui. Quines paraules més màgiques. Després s'emociona la Tere. S'emociona, pues sí. Normal, sí. Perquè després de tants anys d'amor, no?
Continuar, quants? 40 i pico?
43.
Imagina't.
No és múltiple
i
de 7.
I tantes lluites.
I les que queden. Com deia el Xe, sempre alerta.
Sí.
Sempre s'ha d'estar a la guait, no?
Al final
no pot parlar i ara ens ha de recomanar o...
Ai.
Vinga, Rocío, posa una musiqueta. Va, gallina
piel,
gallina
piel.
Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright. There's not much to see in the dark. I once had a vintage Ferrari.
Vinga, Tere, que tenim moltes ganes, perquè, no sé, tinc la sensació, Josep, que ens proposarà dues persones de perfils diversos, no?
A veure, que ens sorprengui.
Bueno, primer us vull donar les gràcies per fer-me aquest programa, que bueno, no m'havia imaginat jo mai que fos així, que estigués tan maco, i que, bueno, que és igual, que m'emociona.
Ara ens emocionem nosaltres.
Durem aquí.
Sí. M'agradaria. Bueno, jo havia pensat, aviam que us sembla, que alguna persona nouvinguda pues, vingués també a explicar la seva experiència, i que, bueno, jo sempre dic que un nouvingut, cada nouvingut és una història diferent. Llavors, bueno, pues, havia pensat precisament, i sense que d'ells, en la Irina Snart, o en l'Adel Pereira, en el Carlos García també havia pensat, o sigui, no sé, crec que estaria bé un programa, sapiguen també, perquè la gent vegi una miqueta la problemàtica i tot el que passa entorn d'ells.
Doncs em sembla molt bé també.
Fantàstic.
Conèixer les seves històries per també empatitzar amb la seva lluita. Moltíssimes bé. Gràcies, Tere.
A
un plaer.
Fins
la propera.
For one more tomorrow with him.
So I'll drink a toast. Al matí, amb Raquel García.